a Miquel Leo a Twitter. Se n'anirà amb qui vulgui a veure aquest espanyol a Espalma, i si va amb un crafter, doncs bingo, sí, a sobre, de Volkswagen Vehicles Comercials. Recordeu, si sou missatgers o transportistes o missatgistes, com vam dir l'altre dia, entreu a fielesaloriginal.es, participeu i podeu guanyar un crafter amb la garantia i la tranquil·litat de comptar amb el millor equip Volkswagen Vehicles Comercials.
Gràcies, Xavi, bona nit.
Bona nit.
Gerard, escoltem el tècnic Constantin Galca i els futbolistes de l'Espanyol en temps de tu diràs, eh? Bona nit. Bona nit. Jaume, ens recordes en 10 segons els equips que ja hi ha classificats pels vuitens de final de la Copa del Rei, possibles rivals de l'Espanyol?
Doncs tenim el Barça, el Cádiz, el Deportivo de la Coruña, el Betis i el Sevilla.
Gràcies, Jaume, bona nit.
Bona nit.
Us deixem amb el tu diràs i el Dani Sanabra. Nosaltres tornem dissabte, Espanyol Les Palmes, 6:15. Que vagi bé, adéu-siau.
L'Espanyol juga a RAC1 ha estat una gentilesa de la Caixa, Estrella d'Am, goldenpark.es i BMW Barcelona Premium.
Què tal? Bona nit. Són les 11. És l'hora de passar-s'ho bé. És l'hora del tu diràs. Si no ens interessen els premis individuals, això encara menys. O sigui, vagi per endavant que en l'ordre de prioritats de la vida del culer, i especialment aquesta setmana, aquesta és l'última. Però, dit això, en fi, no deixa de cridar-me l'atenció. Aquest és l'11 de la UEFA, l'11 ideal de la primera fase de la Lliga de Campions. Digueu-me si trobeu alguna cosa estranya. Atureu-me, em diu, para. Jo des de l'altra banda de la ràdio ho escolto i m'aturo quan entengueu la connexió. L'equip és el format per Kevin Trapp a la porteria, Andrea Barzagli, Thiago Silva, Diego Godín i David Alaba en defensa, o Alaba, que és l'etern debat. Atenció al mig del camp. Amb Sven Kums del Gant, Willian, que és veritat que s'està sortint al Chelsea, Raheem Sterling del City i al davant, Thomas Müller del Bayern, Hulk del Zenit i un senyor que es diu Cristiano Ronaldo. Repeteixo, Trapp, Barzagli, Silva, Godín, Alaba, Kums, Willian, Sterling, Müller, Hulk i Cristiano. O sigui, 11 jugadors, 0 del Barça. 0. No és que n'hagin posat pocs o algun amb el que no estan d'acord. No, no, cap. La UEFA considera que no hi ha cap jugador del Barça que mereixi estar, repetim, és una xorrada, no va enlloc, no ens premien res i dormirem igual, però que no mereixi estar a l'11 de la primera fase de la Lliga de Campions. Una de dos, o el valor de l'equip blaugrana és només de conjunt, col·lectiu, i no hi ha cap jugador digne, o, possiblement apostaríem més per aquesta segona, el tio que fa l'11 de la UEFA consumeix segurament alguna mena de substància estupefaent. D'acord que no ha estat la fase de grups més lluïda de la nostra història, però el millor trident del planeta, la millor davantera del món, i ningú es mereix entrar, eh? I al mig del camp, mira, Busquets entenc que no el poseu perquè ja, com a mínim, sou coherents. No compta per res per vosaltres, en cap nominació, en cap llista, vinga, fora. Però Rakitic, que a la Champions ha jugat molt bé aquest any fent gols i sent importants, tampoc. I a la porteria i la defensa tampoc ningú. I l'exhibició del dia de la Roma, la vau veure o estàveu massa pendents de si hi havia estelades? Meu, feu el que vulgueu. Vull dir, aquesta llista arriba, irònicament, el dia després del sorteig. Un sorteig on, per molt lesionats, cansats i sense fitxar que hàgim estat, tots els equips d'Europa, tots, coincidien en una sola cosa. No volien veure ni en pintura el Barça. I això val més que qualsevol xorrada de llista.
RAC1, tu diràs, amb Dani Sanabra.
El rellotge de RAC1 diu que són les 11:04.
Volkswagen Vehicles Comercials t'ofereix aquesta secció.
tornat els somriures i han canviat els, en fi, la xiulada i el malestar general per aplaudiments. Com a mínim ha començat bé i ens n'alegrem per ell i per la seva afició. Constantin Galka al capdavant de l'Espanyol. Això acaba de començar i és, acaba de començar per ell. I és molt llarg, però comença amb bon peu. Pel Barça no comença res, perquè encara queden dos dies pel seu debut al Mundial de Clubs, sobre on parlarem, i moltíssim, com sempre, de tot el que està passant al Japó i de moltes coses més que compartirem a la tertúlia amb els habituals dels dimarts i que resumirem a la taula amb el Miquel Agut. Què tal, Miquel? Bona nit.
Bona nit.
Amb el Xavi Puig. Com estàs, Xavi? Bona nit.
Hola, molt bé, bona nit.
I amb el Jordi Costa. Què tal, Costa? Bona nit.
Hola, bona nit.
Comencem, com sempre, amb l'actualitat del Barça, Miquel. En un minut.
Doncs l'equip continua preparant el Mundial de Clubs a Yokohama. Neymar no ha participat a l'entrenament d'aquest matí. Per segon dia consecutiu s'ha quedat a l'hotel per recuperar-se del trencament fibrilar que arrossega els abductors de la cama dreta. Ni Neymar ni cap altre jugador, ho comentaves, del Barça apareixen a l'11 ideal de la fase de grups de la Lliga de Campions que ha fet públic avui la UEFA. Demà, a 3:15 del matí a Catalunya, Piqué i Luis Enrique faran la roda de premsa prèvia al partit de dijous contra el Guangzhou. Precisament Piqué i això s'ha publicat a la pàgina web del País fa poca estona. Demà, en l'edició de Paper, ha fet una entrevista que hi ha explicat que no tenia cap celebració preparada si marcava el Bernabéu, que està de moda xiular-lo només perquè és ell, que el Madrid dona cops d'efecte per no parlar de futbol i que vol jugar com a mínim fins als 35 anys. Ara en té 28. D'altra banda, Josep Maria Bartomeu i Manel Arroyo, després d'intentar accelerar l'acord de patrocini de la samarreta, viatgen a aquesta hora cap al Japó, on, per cert, Aleix Vidal ha obert un compte a Twitter, que és Aleix amb majúscules guió baix Vidal, també amb majúscules. Avui ha saludat amb un buenas hoy me estreno en el Twitter. I per últim, avui hem escoltat una entrevista d'Andrés Iniesta a Barça TV. El més destacat de l'entrevista és això.
Arigato Nihon.
Aquest seria el highlight de l'entrevista de 3 hores. El millor moment és aquest.
5 minuts, però el millor moment és aquest.
Arigato Nihon. Molt bé. Doncs celebrem que Andrés Iniesta parli japonès. Iniesta es buida, quan ve el t'ho diràs, i ens fa entrevistes en català o al primer toc.
Home, i tant.
Però, clar, ja el Japó és més complicat.
És una cosa difícil.
Però destaquem aquest, aquest avenç en el seu japonès fluid que parla el migcampista del Barça, que no ha entrat, insistim, com la resta de companys, en aquest 11 de la UEFA d'aquesta fase de grups. Això pel que fa al conjunt blaugrana. La resta del món, Xavi, què destaquem avui?
Doncs comencem per l'Espanyol, que s'ha classificat pels fullens de la Copa. Victòria per 2-1 contra el Llevant, amb gols de Burgui i Caicedo en el debut de Galca a la banqueta. La resta de resultats de Copa d'avui, Deportivo 1, Llagostera 1, el Deportivo classificat, Sevilla 2, Logroñés 0, el Sevilla classificat, i Sporting 3, Betis 3, el Betis classificat. A la Copa Italiana, els fullens de final, l'Inter, amb Montoya jugant tot el partit, ha guanyat 3-0 al Cagliari, mentre que l'Alessandria, un segon, havia eliminat el Gènova. A la Copa Alemanya, victòria del Bayern de Munic 1-0 contra el Darmstadt. Els vuitens de final amb un golaç de Xavi Alonso. A més, Borussia Mönchengladbach 3, Werder Bremen 4. Josef Blatter, president sancionat de la FIFA, confirma en una entrevista que podrem llegir demà a Mundo Deportivo que es van obrir expedients al Madrid i l'Atlètic de Madrid per possibles infraccions semblants a les del Barça, per les quals va ser sancionat el club blaugrana sense poder fitxar durant dos períodes de mercat. Blatter diu desconèixer, però, el resultat d'aquests expedients. En handbol, vuitens de final de la Copa del Rei a partit únic, victòria del Barça 25-43 a la pista del Port Segon. El Barça classificat, demà Jovellanos, Freiking Granollers i Barça B, la Rioja. A més, avui s'han sortejat les semifinals de la Copa a Sobal. Dissabte el Barça jugarà 3:15 contra el Cangas, l'altre es jugaran la de Mar de Lleó i la Rioja. La final és diumenge a 4:15 amb waterpolo. L'Atlètic Barcelona empatat a 7 a casa contra l'Olympiacos a la quarta jornada de la Champions. Continua líder empatat amb el Primorie. En hoquei patins, Vilafranca 0 al Coll 1, pendent de la 11a jornada de la Lliga, i a l'NBA aquesta propera matinada, 2:15, Boston-Cleveland, a les 2, Minnesota-Denver, i a 2:15, el partit destacat, Lakers-Milwaukee.
Gràcies, Xavi, m'ha agradat això del partit destacat, el que juguen els Lakers. Avui els Celtics ens enfrontem a Cleveland per primera vegada des que ens van escombrar a la primera ronda dels play-offs de l'any passat. L'últim minut és sempre el més perillós, el minut Costa.
L'Espanyol va fulminar Sergio i Gerard no va precisament sobrat al Barça B. De fet, com no s'espavili, encara arribarà al Catalunya-Euskadi i tindrem els dos seleccionadors sense feina. Parlant d'internacionals catalans, felicitar el gran Jofre Mateu. Aquesta tarda, a hora nostra, ha marcat un gol i ha col·laborat en la victòria del seu actual equip, el Futbol Club Goa, per 3-0 sobre el Delhi Dynamos. El Goa s'ha classificat per la final de la Superliga Índia, que jugarà diumenge contra el vencedor de l'altra semifinal.
Farem un seguiment tot l'any del gol o no?
No, ja s'acaba.
No, no, però volem fer després per temporada.
Però diumenge el minut costa, evidentment, hi haurà informació puntual.
Diumenge, compte que hi ha eleccions, eh?
Goateng?
Hi ha final de Mundialet, però...
Pots expulsar aquest tio dos minuts de l'estudi?
Ara ho faré. No, la veritat és que jo soc molt de Jofre, també, des d'aquí una abraçada.
Si hem d'interrompre la nit electoral del Basté per informar de la final de la Superliga Índia, no hi ha cap mena de dubte
que ell estarà encantat.
Que ho farem. La frase del dia és de Frank Lampard. El Chelsea pots tenir un mal any i caure a la sisena posició. No està a un punt del descens. Lentament, la guàrdia de corps de Mourinho sembla que comença a abandonar-lo. I una recomanació, el Bayern ha jugat avui Copa, ha guanyat el Darmstadt per 1-0, però quin gol! És un golaç de Xavi Alonso des de casa seva.
El tuercebotes?
Sí, tot i que el personatge ens fa un punt de ràbia, jo crec que el gol val la pena mirar-se'l unes quantes vegades. De fet, jo el buscaria.
Doncs busqueu el gol de Xavi Alonso, si us ho permet l'estómac i els principis morals de cadascú que ens estigui escoltant ara mateix a casa. Tot això ha passat avui, tot això i molt més passarà des d'ara i fins la una aquí a la sintonia de RAC1, el Tu diràs.
Vehicle comercial per la feina diària i escapades de cap de setmana amb la C.
Cadi.
El vehicle més versàtil del mercat, ideal per autònoms amb la T.
Transporter.
I per últim, vehicle perfecte per empreses i amb un finançament a mida amb la C.
Crafter.
Sí!
Gamma Volkswagen vehicles comercials. Cadi, Transporter i Crafter. S'adapten a qualsevol mena de negoci.
Atenció, si us plau. La tertúlia és a punt de començar.
Soc el Raül Llimós.
Soc l'Albert Llimós.
Soc el Fernando Polo.
Som els tertulians del dimarts.
Tertulians, preparats, llestos, ja. Ens agrada tant Mercy de Muse que la posem dos vegades, i tres, i quatre, i les que faci falta. Cap d'esports de RAC1, Raül Llimós, com estàs? Bona nit.
Hola, Dani, bona nit.
Tot bé? Tot en ordre?
Tot en ordre. I content pels amics pericos que avui...
Home, i tant.
Doncs han recuperat la il·lusió perduda.
Sí, senyor, i esperem que duri i que no sigui flor d'un dia. A la meva dreta, l'Albert Llimós, company del diari Ara. Què tal, Albert? Bona nit.
Bona nit.
Amb un jersei nadalenc,
sí,
però d'aquells típics americans nadalencs.
Per intentar
sanefes i dibuixets i tal.
Combatre el constipat que porto, a veure si fem fora els virus amb aquesta escalfor que dona aquest jersei.
Bueno, no t'acostis molt a mi. Per no, si
ens mantindrem a la distància.
M'acostaré més a Fernando Polo, que m'agrada. Hola, acarissa, Fernando, acarissa, com estàs? Fernando. Bona nit.
Jo surto d'una galipandria important.
Vinga, val, doncs me'n vaig, que... me'n vaig a l'altre.
S'ha rodejat, xato.
Me'n vaig a l'estudi, no sé, me'n vaig a la redacció a fer el programa des d'allà.
Tranquil, Dani, jo estic,
doncs
jo estic sa, eh?
M'acosto a tu.
Em pots apropar a mi sense problemes.
M'apropo al Raül Llimós perquè hem de parlar de moltes coses. De fet, tinc anuncis importants. Si mireu, jo sé que això al Raül li agradarà, jo diria que a l'Albert segur també, i al Fernando no és molt d'això, però segur que quan ho vegi dirà, jo també la vull. Si entreu al Twitter del Tu diràs o del Tuesday Night, que és @TuesdayRAC1, veureu el regal de Reis avançat, el regal de Nadal, que us farem avui. Hi ha una samarreta espectacular dels Chicago Bulls per vosaltres, però no és una normal de Chicago, de quan juga de local o quan juga de visitant, ni tan sols l'alternativa o la de Sant Patrick, no. És l'especial de Nadal, exacte. Mira, que ràpid, Fernando. Ja tens aquí la foto, eh?
A mi em parles del Tuesday Night i jo et dic que jo de futbol americà no, però de la NBA sí, home.
Sí. T'agrada o no? Et mola la samarreta de Derrick Rose?
Molt
guapa. Doncs aquesta samarreta dels Chicago Bulls, vintage, en una en un estil i una edició especial, com dic, pel partit de Nadal. És un clàssic de l'NBA, sempre el dia de Nadal les franquícies que juguen als partits destacats ho fan amb samarretes especials. Doncs aquesta delicatessen especial de Nadal serà vostra gràcies als amics de Territori Bàsquet. I per saber què heu de fer per aconseguir-la, us heu de quedar al Tuesday Night, evidentment. Ens heu de seguir via Twitter, @TuesdayRaku, i quan arribi el Tuesday Night, amb el Gozalvo, amb el Colomer, amb el Rafa Cervera, ho explicarem.
És oficial, Dani?
És oficial, és oficial.
No, un dubte, perquè jo, fins ara, el meu subconscient sempre pensava que les samarretes dels equips de NBA eren NBA.
De marca, vols dir?
De marca, NBA, perquè portaven el logo de NBA i jo no recordava que a Chicago fos Adidas.
Sí, sí, és Adidas. Durant uns anys va ser Nike.
Va ser Nike.
Champion, que... és un
Champions,
clàssic.
Sí, sí,
el clàssic de més anys és Champion. Però... I fins i tot jo en tinc alguna del Celtic, Reebok. Però uh-huh. Això...
Però Adidas?
I ara, Dani, Chicago. Són totes Adidas, eh?
Ara són totes Adidas, sí, sí. Uh-huh. Totes les samarretes dels equips de NBA són d'una marca i va canviant, això és veritat. Hi ha un contracte.
És molt xula, eh? Aquesta sí, sí, és molt xula. Sí, clar, aquesta la podem aconseguir amb el 16 de Pau Gasol.
Sí, sí, la podeu aconseguir a Territori Bàsquet amb el jugador que vulgueu, i amb el teu nom i amb el teu número. Si vols posar-te un Llimós i un 23, Air Llimós, també pots, tot i que quedaria estrany una samarreta dels Bulls amb un 23 i que no sigui la de Jordan.
Seria xula aquesta amb el 23 de Jordan. Sí, sí, sí. Segur sí. Que també la podríem aconseguir.
Es poden fer meravelles i qualsevol cosa que vulgueu. Entreu a Territori Bàsquet. A la part final del programa us diré què heu de fer per aconseguir aquesta samarreta dels Bulls. Més, tenim dues entrades dobles per veure el partit de la selecció catalana, per veure el Catalunya Euskadi, al qual s'hi referia ara mig en conya el Jordi Costa. És tan fàcil com trucar al telèfon del programa, el 902-477-100, els primers oients que truquin, el 902-477-100, s'emportaran aquestes dues entrades dobles per el partit de la selecció catalana, que, evidentment, com tots, oferirem a la sintonia de RAC1 amb tot l'equip habitual. Vinga, i dic tot això, que ja sembla el mercadillo i aquí... Vinga, mira, espera, un altre anunci, ja el vaig fer ahir, i ja hi ha moltes peticions, encara en queda alguna lliure. Si voleu venir de públic per última vegada aquest any, última vegada, últim happy hour de l'any, amb presències destacades, amb artistes convidats, com, per exemple, Joan Puquí, que li hem demanat que s'assumi a la festa dels dijous. tudiras@rac1.net, correu electrònic a tudiras@rac1.net. Aviat posaré efectivament una secció i una música de Mercato i faré aquí un top manta, però legal, amb tots els regals que tenim per vosaltres i totes les accions conjuntes que fem a la casa. I espereu-vos a És Nadal al món. Jo no puc dir res, però només puc dir que prepareu els vídeos, però ja està. Ja callo, que si no el meu cap d'esports...
Ja ho teniu preparat.
Encara em farà fora. Jo no puc dir.
No, jo no, el Basté.
Jo
el Basté
no puc
dir. Demana
sí, sí, no, jo no puc,
que
no,
tot, no puc tot estigui sota secret de sumari.
Que tot danci correctament.
Exacte. No, però no va... és igual, no puc dir res. Va, escolteu, haig de començar, com que parlarem de moltes coses relacionades amb el Japó, deixeu-me que comenci per un altre país diferent. Fernando, deixeu-me que parli del Qatar i d'aquest viatge que estava previst i que de moment encara continua pendent, i aquests intents per accelerar les negociacions pel patrocini de la samarreta amb la voluntat de tancar-ho, si pot ser a principis de gener, per poder fins i tot tenir una injecció econòmica que et permeti doncs acudir al mercat de fitxatges. Finalment, com escoltàvem al principi del programa, Bartomeu se'n va cap al Japó. No sé, una mica, per situar l'oient, en quin punt creus que ens trobem, i també li preguntaré al Raül i a l'Albert, que són uns clàssics dels dimarts que dominen aquest tema i que l'han seguit fil per randa dia a dia, en quin punt estem pel que fa al patrocini amb el Qatar i, per tant, la possibilitat d'ingressar i fitxar. Fernando.
Jo crec que intenten reflotar-ho, que creuen que Qatar és l'única opció viable, l'única opció per aconseguir complir aquell compromís que aquí en aquests estudis crec que es va desvetllar, de que hi havia un paper que havia presentat el club pels seus compromissaris, en què es deia que no es podia baixar, per exemple, de 65 milions. És correcte, Raül? Diria que era això, eh?
Sí, sí, aquest paper tots els socis del Barça abans de l'assemblea el van poder consultar.
Llavors, clar, ara, si tu t'has compromès i ho has posat en un paper i ja vas quedar una mica malament quan el punt estrella de l'assemblea de compromissaris va saltar pels aires perquè jo no es podia fer. Home, si en un segon intent tampoc aconsegueixes, bueno, no quedes massa bé. Fa poc que guanyes unes eleccions amb molt recolzament, però suposo que no és qüestió d'anar malbaratant aquest gran recolzament, veient el soci que t'ha votat i que acceptava aquesta oferta i la donava com a bona, veient que no ets capaç de tirar-la endavant. Quan, a més, tenien unes pretensions encara més optimistes que això. A mi m'han dit gent de molt pes al club que 64 milions seria un fracàs.
És que, de fet, quan torna...
Per tant, ets esclau d'aquestes paraules, d'aquest compromís, i sembla que a Qatar la cosa no està massa catòlica.
Ho vols tot i ho vols ara. Ho vols ara.
És que aquí radica el problema, crec, que aquest preacord que tenia l'anterior vicepresident econòmic, Javier Faus, que va tancar amb Qatar de 240 milions...
D'aquí des de dintre es diu ara que no estava tan tancat com es deia, ni era tan bo com es deia.
Efectivament. Des del club s'està llançant aquest missatge en contra, podríem dir, del que representa i el que va fer Javier Faus. Per tant, també és una qüestió, no?, de present i passat o de futur i passat. I aquí hi ha una lluita clara entre dos agents, podríem dir, diferents. Però el que em referia és que el problema radica en que el Barça, un cop guanya el triplet, un cop Bartomeu es consolida amb l'elecció com a president, anava a dir reelecció, però l'elecció en aquest cas com a president, el que fa és anar a Qatar i demanar molt més. La xifra que transcendeix, però jo crec que ningú està en disposició d'afirmar que va ser així, perquè aquestes negociacions només les porta...
Té tres xifres.
El mateix Bartomeu, efectivament, Manel Arroyo i anteriorment Logan Colet, que ara ha marxat al Roma i ara l'ha substituït, doncs, un altre encarregat, un altre executiu a l'hora de portar aquestes negociacions, és efectivament de 1 i 2 zeros, de 100 milions, que és el que havia demanat, o pràcticament 100 milions, el que havia demanat el Barça. El que passa que, com que són dos o tres el que ho porten, i aquests directament defugeixen de parlar de Qatar pràcticament quan apareix la qüestió, doncs és difícil de confirmar doncs, que el Barça va posar aquesta xifra de 100 milions sobre la taula, tot i que és el que et diuen les fonts de l'entitat, que és el que va passar. Qatar es va enfadar quan el Barça va pujar doncs, a aquestes pretensions del que havia pactat teòricament, i aquí hem de posar condicionals a tot, Javier Faus, tot i que és una informació que m'ha explicat el diari Ara, i que per tant doncs, en dono fe doncs, amb Qatar, i ara crec que el Barça, jo crec que firma treure el mateix que va pactar Faus, o un pelet més. Jo crec que si passen de 70 estaran molt contents.
Encara faran una festa, no?
Jo, Dani, si demanes que actualitzem, sí. que pitgem l'F5, clar, aquí hem de ser molt prudents, perquè com diu l'Albert, hi ha un misteri doncs volgut, buscat pels negociadors i no volen cometre els pecats que van cometre en l'anterior intent, no? I per tant ara hi ha un misteri, un silenci, un no dir res al voltant d'aquest nou intent d'accelerar i tancar l'acord de patrocini amb Qatar. El que sí sabem, per exemple, és que Manel Arroyo havia de viatjar diumenge al matí cap al Japó i el mateix dissabte va cancel·lar el vol i ha marxat avui amb Josep Maria Bartomeu cap allà. Això ho sabem. I està previst que arribin d'aquí unes hores al Japó i demà participin en l'acte que hi ha amb la fundació de Bill Gates. Això és una certesa. També sabem de fonts oficials del Barça que hi ha hagut un intent, és cert, o que està... Jo crec que hi ha hagut un intent constant en les últimes setmanes d'intentar reprendre, accelerar i tancar, segurament a un pas molt lent, aquest acord, perquè la voluntat és fer l'assemblea extraordinària durant el mes de gener. I, per tant, com publicava Miguel Rico dissabte a Mundo Deportivo, un objectiu, el que passa que això ho diu amb la boca molt petita, seria doncs que fos una mena de regal de Reis aconseguir aquest nou contracte. I a partir d'aquí ens hem de plantar, perquè, vull dir, com deia abans l'Albert, la informació la remenen molt poques persones. I molt poques persones més saben el que volen que sàpiguen aquestes poques persones. I, per tant, hem de ser molt prudents, i jo crec que la pregunta de si el Barça, en aquell intent, quan van viatjar a finals d'octubre a Doha a intentar aconseguir un supercontracte. La pregunta de si van cometre un pecat d'avarícia, jo crec que encara no la podem respondre. Jo crec que hem d'esperar una mica.
Però si poguessin tornar enrere amb una màquina del temps, igual no farien aquest, no haguessin fet aquest viatge. O sigui, ho dic perquè igual
no,
és...
El... No, jo aquest viatge, tu el pots fer viatge, el que no el faries potser és amb aquestes pretensions.
No, clar, evidentment, me'n refereixo a això.
Clar, aviam, és veritat que tu tens el triplet, tens el trident, però clar, i tu creus que tu tens el millor producte a nivell futbolístic del món i que pots explotar-lo fins a uns límits espectaculars. Bueno, però el que t'ha de donar el caler, bueno, ja considera que t'ha pagat molt bé, que ha confiat en tu quan d'altres no han confiat tant, que t'ha donat molts calers i que, a més, bueno, ha patit una campanya en contra de la seva imatge espectacular i, a més, ha vist com el candidat, que no va ser el president que va gestionar aquell contracte, que és un altre, en la campanya electoral, estaria de la màniga alguna una altra oferta tecnològica com per fer una mica de menys aquest patrocinador de Qatar. Això és així, perquè fins i tot ell ho va tirar com un ham de dir, bueno, si podem, tenim alguna altra empresa i si poguéssim anar per aquí i l'oferta fos bona, doncs igual ens ho repensaríem. I Bartomeu va deixar oberta la possibilitat a canviar d'esponsor, clar. Si tu ets l'espònsor, aquest input no t'agrada. Llavors, si t'arriben i t'ensenyen un iPad, te l'obren, t'ensenyen la foto del trident i et diuen això val 100 milions, doncs igual tu d'entrada veus que aquella tàctica no és la millor. Clar, no és la més adequada. Bueno, i llavors tu li dius que perdoni, però per aquí no passo. I tu tens, bueno, tens una certa pressa perquè Nike ha de manufacturar samarretes, i tu necessites potser calés per contentar el teu entrenador que vol fitxar un jugador molt concret que val 18 milions d'euros al mercat d'hivern, que és Nolito. Mm. Bueno, per tant, aquí la patata calenta la té el Barça. I us donaré una altra clau que em van donar a mi. Es va publicar, i vam publicar al Mundo Deportivo, que hi havia previst aquest viatge també a Qatar d'Arroyo i de probablement Bartomeu. A mi el que m'han arribat a dir gent de molt pes al club és que amb Qatar van parlant, i no necessàriament a Qatar. No necessàriament a Doha. És a dir, tu pots quedar a Zúrich, o pots quedar a Londres, o pots quedar a París, i veure't i...
A Japó fa de més mal quedar, eh?
Potser. A Japó és més complicat, però que el món és molt gran i no, igual no has d'anar directament allà.
I molt ràpida. I no és secundària, el tema de tancar-ho en una data més o menys... que vagi bé també a Nike, perquè sí que és veritat que té molt marge de maniobra la multinacional americana, però al final tu has de vendre samarretes per tot el món i com abans se tanqui el procés es parlava, tot i que, repeteixo, i el Raül hi feia també, hi posava èmfasi, que tot s'agafa una mica amb pinces de la data del 30-31 de gener per fer l'assemblea extraordinària per
30-31 de gener
per resoldre aquest tema, però clar, fins
sí,
que no tinguin
amb un Barça Atlético de Madrid al Camp Nou,
però clar, fins que no tinguis tancat, que tinguis encarrilat i amb l'experiència que han viscut
no et permet fitxar això, diguéssim, en un hipotètic cas en què tu pensis que tindria
sí, perquè tu al final el que vols és l'acord, tu pots donar per...
fas l'acord, ingresses, fitxes i llavors després ho presentes en assemblea.
Però tu assumeixes que ho aprovaràs amb assemblea, no? Pots partir d'aquest escenari. En qualsevol cas, si tu ja saps que ho tens tancat...
Truques a Nolito i li dius, escolta, és igual, torna cap a casa.
És difícil, però comptablement es podria fer durant aquest exercici, per tant...
Si us poso, sempre partint de la base del que deia el Raül, que és que s'ha d'anar amb prudència i que aquí la informació la dominen 4 o 5 persones i prou... Persones, vull dir del club, no vull dir del periodisme.
Sí, o dues, eh?
Ja, dues i mitja,
dues, tres,
dir, no?
Sí, val. Dues i mitja.
Sempre partint d'aquesta base i tenint clara la diferència entre periodisme i futurologia, si jo us poso una pistola al pit i us obligo a dir, mira, Raül, Albert, Fernando, us va la vida, m'heu de dir si creieu que l'acord arribarà a temps per poder ingressar i fitxar aquest mercat d'hivern, què em dieu?
És que jo crec que això... És a dir, és molt més important tancar l'acord que estar pendent de tancar-lo abans de saber si pots fitxar o no. És a dir, el tema de fitxar, a Luis Enrique ja li has dit que al principi no hi compti amb el que ell volia, amb el peix gros, amb Nolito, per entendre'ns. Mm. Que si de cas ja intentarem fer l'esforç i a veure si trobem alguna cosa a cost zero. Però d'entrada no hi comptes. I jo crec que el Barça no es pot... És a dir, ja ho ha fet abans, entre cometes, malament, autopressionant-se en excés a l'hora d'intentar tancar l'acord, i ara jo crec que no pot posar-se cap mena de pressió en aquest sentit. I, per tant, jo crec que no ho hauríem de relacionar tant. Si es tanca abans i hi ha una injecció de diners extra i les circumstàncies afavoreixen que puguis fitxar, doncs perfecte, però jo crec que no ho hauríem de relacionar tant.
Sí, no? Jo crec que en aquest sentit, Luis Enrique, crec que ho parlem dimarts passat aquí, ho té bastant assumit. El dia abans de la Real Societat, Albert Soler li comunica que s'oblida de Nolito i que, per tant...
Ho té bastant assumit, fórmula... però va i ve, no? Perquè després també està ja llença un d'això, l'altre dia també, no?
Però es van reunir el dia abans de la Real Societat i se li va traslladar de la Junta Directiva a través de la figura d'Albert Soler que Nolito és inviable i que només contemplen l'opció de la sessió. Entenc que ja sabien que com estava la situació de Qatar. D'això fa que 10 dies, 12 dies, entenc que no ha variat tant, vull dir que més o menys es podien intuir o podien deixar la porta oberta al tema d'aquests 15 milions que vindrien amb l'acord de Qatar per signar-lo, doncs, i que es podrien utilitzar aquesta temporada. Jo crec que és un nivell molt secundari ja, el tema del fitxatge. Jo crec que el que està clar és que aquesta directiva no pot fer el ridícul, perquè si no tanquen l'acord amb Qatar, quin escenari es troba el Barça?
Home, a veure, és el Barça, vull dir, segur que...
Sí, però llavors els 65 que es van plantejar, no, clar. Compromissaris, el valor de mercat que té l'entitat, el ser competitius, no, el tancar el rati patrimonial, que el Barça necessita diners.
Desquadrar el pla estratègic que acabes de parir, és a dir, tu necessites ingressar...
Perquè Rakuten no arriba a la mitat,
no arriba massa més. La següent, molts diners. Uh-huh.
Jo crec que posarà tota la carn a la graella per tancar-ho aviat. Una qüestió econòmica i d'imatge. D'imatge perquè ells, com a junta directiva, si no porten aquest patrocini que tant han defensat en altres èpoques i es visualitza que no el porten quan el senyor Faus ho tenia fet... Els que queden aquí, jo crec que a ulls de la massa social del Barça, com a gestors, no queden massa ben parats, entre altres coses perquè has canviat el cap de màrqueting, has fet una revolució a nivell executiu espectacular i estàs dient que el teu objectiu cap al 2021 és ingressar, diria que són 1.000 milions per exercici. Si el primer moviment que fas ja has hagut d'ajornar una... Bueno, ajornar no, fer l'assemblea de compromissaris sense el punt més important d'aquesta assemblea, i en segon terme tampoc t'ho aconsegueixes tancar, jo crec que quedes molt malament.
I molt ràpid, recordeu que hi ha el rati patrimonial aquest, que tenen la junta directiva, després de l'any passat no aconseguir fer els deures, podríem dir, 2 anys per recuperar el rati normal. O ho fan aquest any, o patiran molt.
Sí, sí.
Perquè si ho aconsegueixen aquest any, diguéssim que el marcador torna a zero. Com no aconsegueixen aquest any restablir el rati, l'any que ve hi ha millores salarials de Neymar, de Messi, molt important, ja està estipulat la millora del contracte de Messi, Busquets, crec que el Miguel Rico va dir que al final de temporada també li tocava, potser la massa salarial puja 20-30 milions més el que puguin venir els fitxatges.
No voldria ser directiu del Barça perquè l'angoixa, si tinc la sensació que aquesta gent va contra rellotge, amb l'Evita, amb un coet al cul.
Bueno, es van autoimposar unes mesures
ells mateixos.
Leonines, que jo trobo que estan bé, perquè això és autocontrol, i ells han predicat molt amb el tema de l'autocontrol, de no malbaratar, de no llançar els calés, però crec que van calcular malament.
L'última, molt ràpidament, i ja deixem el Qatar i anem al Japó. Fitxaria un Nolito, encara que estigui lesionat? És a dir, canvia alguna cosa l'escenari o els partits, els últims partits del Barça? Ha variat alguna cosa la vostra posició respecte a si s'ha de fitxar o no aquest futbolista? És la pregunta, per cert, que fem als oients del Tu diràs al Paraula d'Oient, Twitter, correu electrònic, Facebook, Instagram i tot el que sabeu ja.
Jo és que com Luis Enrique m'he començat a oblidar de Nolito. Si després hi ha una sorpresa i canvia l'escenari i al final és possible, doncs, atacar aquest fitxatge, doncs ja hi tornarem a pensar. Home, en té per un mes, no, ara, de mínim?
Sí.
Home, si és l'home, sí, el fitxaria igualment. Però vaja, ara per ara no hi conto, igual que no hi conta Luis Enrique.
Per mi la lesió no és... Bueno, no és important, clar, trobar-te i fitxar un tio lesionat, home...
Tens experiència a Vermaelen.
Sí, però dic que és muscular i en principi...
Sí, no és perquè sigui molt greu la lesió, clar, és perquè tu fitxes un
tres tio... Setmanes,
un tio gener, sobretot.
Perquè t'arribi ara i que ja és un mes que el perds, no?
Però bueno, jo crec que aquí interessa el jugador i si el jugador creus que és bo i que et pot aportar, bueno, que estigui per un mes lesionat no és tan greu. Per cert, vull comentar una cosa. Ahir vaig anar al programa a la porteria i vaig coincidir amb el nostre amic comú, Sique Rodríguez.
Home, des d'aquí una abraçada.
Una abraçada ben forta. Però ella em va dir una cosa que xoca amb el que estem dient aquí i també amb el que jo creia. A mi em va dir el Sique, i no sé si ho va comentar en antena, que Luis Enrique, fins i tot a dia d'avui, bueno, ahir, seguia insistint amb Nolito.
És que jo...
És que és diferent que ell continuï tenint com a prioritat Nolito. L'altre és que ja li hagi fet entendre a la junta directiva que Nolito és impossible.
Però vull dir que si ell encara demana Nolito i encara està amb Nolito i va veient informacions o inputs de que la junta vol tancar un acord amb Qatar i que tindrà un bonus de 15 milions, igual el senyor aixeca la mà i diu, escolta, posa-li 3 més i porta'm a Nolito.
Queden molts dies fins al 31 de gener. És que això no s'acaba l'1 de gener. Això s'acaba el 31 de gener. I hi ha escenaris. El Barça, fins al 31 de gener, ha de jugar... Què? Quants partits? Si ara juguem partits cada 3 dies, a partir del 30 de desembre...
No,
8-9 partits...
Quan fotis la copa dintre.
És a dir, jo sempre hem comentat que també la necessitat de fitxar i la força de Luis Enrique, encara que sembli una paradoxa, dependrà del moment de l'equip i de la trajectòria de l'equip. Igual que fa 3 setmanes doncs, l'equip anava de fàbula, o 2 setmanes, ara doncs, hi ha alguns dubtes. Luis Enrique, públicament, si el saps llegir entre línies, doncs,
va
queixant-se. És a dir, jo crec que poden passar encara moltes coses fins al 31 de gener i amb aquesta variable de l'acord de patrocini, no? que encara afegeix un ingredient més a la possibilitat de fitxar o no.
Per això avui volíem començar el programa temàticament des
bona pregunta,
des del
Dani,
Qatar,
bona pregunta.
I no des
pregunta.
Del Japó, perquè al final...
Per cert, Dani, sobre Qatar, hi ha una notícia geopolítica d'avui mateix.
No m'espantis.
Vaja, no, caldria un analista estil Tomàs Alcoverro per analitzar-la, però hem parlat molt de la relació Qatar-Estat Islàmic.
Sí.
Doncs bé, avui han signat un acord 34 països sunites de diferents indrets del món, encapçalats per Aràbia Saudí, i entre ells hi ha Qatar, per lluitar contra l'Estat Islàmic, per crear una coalició militar i lluitar contra l'Estat Islàmic. Ja està, no vull fer cap comentari més, però és una notícia d'avui.
Si això ajuda a netejar la imatge o no del Qatar, però és evident que l'acord i la negociació segueix ara mateix, com dèiem, contrarrellotge i amb la voluntat per part del club de tancar-la el més aviat possible. I per tot plegat, com dèiem, volíem començar el programa parlant de Qatar i no pas del Japó, que ara hi anirem, perquè té relació directa amb els fitxatges i amb aquesta corda que jo crec que sí, com deia el Raül, està tensant Luis Enrique molt entre línies, molt amb indirectes, però els últims empats em sembla que han donat ales a que l'entrenador del Barça segueixi insistint amb la seva idea de fitxa. Passen 8 minuts de 11:45. Tenim, ara refrescaré el nostre mercat, aquí el tu diràs, tenim alguna petició il·lustre per la samarreta dels Bulls. De seguida ho expliquem tot plegat i de seguida anem al Japó amb el samurai de Saperes.
Abans de comprar cegues el teu cotxe, vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo, sentir-lo, admirar-lo, finançar-lo i, per descomptat, emportar-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.500 vehicles de segona mà i quilòmetre zero. Finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil, a l'autovia de Castelldefels i a mundiauto.com.
El millor d'aquestes festes és compartir i regalar emocions. El 10 de gener, Mar i Cel s'acomiada definitivament de Catalunya. No et perdis el gran musical de Tagoll de Bom. Regala emocions. Regala Mar i Cel.
Si després de les filtracions de Wikileaks et pensaves que ho havies vist tot?
Espera't a descobrir la nova gamma Kia C, més esportiva, amb motors més eficients i l'última novetat en connectivitat. Gaudeix del nou Kia C 5 portes des d'11.690 euros. Finançat amb Santander Consumer EFC S.A. abans del 31 de desembre.
Kia, qualitat con 7 anys de garantia.
AR Motors, el teu concessionari Kia a Barcelona, al Maresme, l'Hospitalet i el Baix Llobregat. ARMotors.es.
Amb els Minions portaran la diversió sempre a sobre. Aconsegueix amb La Vanguardia i Mundo Deportivo el regal estrella d'aquest Nadal. La motxilla dels Minions. Pràctica, còmoda i amb els personatges més divertits. Emporta't la motxilla per només 14,95 euros aquest cap de setmana amb La Vanguardia i Mundo Deportivo.
A 8TV i Caldo Aneto ens agrada el Nadal i volem assaborir-lo amb tu. Envia'ns la teva foto més nadalenca i seràs protagonista dels aparadors de Nadal de 8TV. Connecta't a 8TV.cat i descobreix com. 8TV i Caldo Aneto us desitgem bones festes.
RAC1 i CaixaBank presenten... És Nadal al món. Dijous 24 de desembre, dalt l'escenari del Palau de la Música, en directe, tots els programes de RAC1. Un munt de convidats i moltes sorpreses amb Jordi Basté.
Hola, què tal?
Sí, aquest any també farem Nadal.
Sí, nois, sí.
El 24 de desembre us esperem a tots al Palau per celebrar el Nadal al món.
Endavant.
Per saber com aconseguir les invitacions, escolteu El Món a RAC1, de dilluns a divendres, de 6 a 12 del migdia. Feu Nadal amb RAC1. Tots som un. Amb la col·laboració de Torrons Vicenç i Vins i Caves Ferrer i Catassús. RAC1. Tots som un. A RAC1 tu diràs amb Dani Sanabra.
Sembla que ho hagis fet tu, això, Fernando. Mira que hi ha canals al món. Pots apagar la tele, sisplau, Albert?
És que, jo volia dir la tele, perdona.
Hi ha totes les televisions apagades, i hi ha una encesa.
Ja veia que el Fernando no mirava a la cara. I ara és el motiu.
Taquilla XX.
Jo me n'he trobat. Parejas novatas americanas.
Mejor 3 que 2.
Americanas con delantera.
Americanes com delantera, és la pel·lícula que s'està mirant el Fernando.
Tanca
això. Tanca això, a més 8 euros és molt car, eh? Sí. Escolteu, recordatori ràpid. Per una banda, la samarreta dels Bulls que ha fet furor és tan bona que fins i tot en vedell consagrat, el Jair Domínguez, ens ha fet un tuit dient que vol la samarreta dels Bulls. A ell i a tots els oients que ara mateix estan enamorats d'aquesta samarreta. Llàstima que no sigui dels Knicks, Costa, però també en tenen a Territori Bàsquet.
No és dels Knicks, però me la podria quedar jo. Per
ah, t'agrada, també?
Sí, que passa... Ja, veig
ja et buscarem una de Porzingis.
Ja veig que la vol sortejar, no se sap molt bé amb quin criteri.
Però... Bueno, amb el criteri de fer feliç l'audiència i no pas el Boden Costa, que porta cantant
no
i...
Cap necessitat.
I taladrant-nos tota la tarda a la redacció amb Cross, com és? Rivers...
Many Rivers to Cross.
Many Rivers to
és
Cross.
La cançó oficial de la
tarda
hipotètica final sí, del sí. Mundial.
Està molt bé.
Dic hipotètica perquè demà veurem si River passa.
@TuesdayRQ, si voleu la samarreta dels Bulls i la part final del programa us expliquem què heu de fer. Això per una banda. Dos, voleu venir de públic? Tu diràs @RQ.net. Dijous, últim happy hour de l'any. No de la temporada, sí de l'any. Tu diràs @RQ.net. I tres, si voleu dues entrades dobles per veure el partit de Catalunya, de la selecció catalana. Ah, no, ja estan, eh? Doncs vinga, que no truqueu. No truqueu, que ja les hem repartit totes. Per tant, queda tot dit. Us motiva el Mundial de Clubs? Raúl, Fernando, Albert?
Sí, sí, a mi em motiva molt. I tant.
Aquest silenci, dic, igual...
I tant,
igual
com l'ha de motivar?
Ah, no sé.
Home, és el que he mirat del món.
Sí, t'has mirat vídeos del Guangzhou i estàs...
No, home, però mira, tens a Escolari, que és un tio vinculat a la darrera part de la història del Barça, tot i no haver entrenat al Barça, però... home, ha sonat molt, perquè tothom deia que era l'entrenador fetitxe de Sandro Rosell. Bueno, té a Robinho, un tipus que bueno, va fitxar al Madrid i semblava que era el nou Pelé I vull recordar que en l'època de Pep Guardiola, durant un mercat d'hivern, crec que va estar a prop de venir al Barça. Com a mínim...
Recordes bé, sí.
Sí, com a mínim va haver algun intent, algun moviment. No recordo quina baixa tenia el Barça, però... O una baixa, o que no tirava a davantena, m'estranya, perquè amb Guardiola l'equip va anar força bé sempre. Però recordo que va estar a prop de fitxar. I després, home, jugar una final, si arribes contra River Plate, que és un gran del futbol sud-americà i mundial, home, jo crec que té molt glamour. És veritat que el Barça ha jugat el primer mundial que va guanyar contra Estudiantes de la Plata, la final. Diríem que no és el gran equip argentí ni el gran equip sud-americà, però jo crec que tenia l'horitzó un River, tot i que no sigui el gran River ni tingui grandíssims jugadors, jo crec que és força atractiu.
A mi no em treu la son el Mundial de Clubs, perquè és una competició al final que...
Per fi, un dels meus.
L'únic que premia és la culminació d'haver-ho fet molt bé la campanya anterior, sobretot a la Lliga de Campions. Sí que hi ha aquest component de jugar contra un equip com River, però no ens enganyem, és un trofeu, un torneig que té molt més valor a Sud-amèrica que no pas aquí a Europa, i només amb els aficionats que es desplacen, tot i que també els argentins són especials en això, doncs d'un i altre costat doncs ja deixen entreveure el que és per a uns i per a altres a una competició com aquesta. Jo dormiré tranquil.
Tu dormiràs tranquil?
Home, a mi m'agrada que el Barça hi sigui, perquè vol dir que ha guanyat la Champions, i un cop hi vas, escolta,
vas a guanyar
el títol, que et dona prestigi segurament més a fora d'aquí que no pas aquí, no? Jo entenc la lectura que fas sovint, Dani, perquè ho hem comprovat dissabte, el dia del Deportivo, no? El Mundial de Clubs és una distorsió en plena temporada. Ara, això s'ha de saber compaginar d'alguna manera, s'ha de saber veure les coses positives que té aquesta competició i un cop hi ets, posar-t'hi al 100%, perquè el Guangzhou, que ara fèiem una mica de cunyeta, si el dijous no hi vas, si no vas al 100%, et poden donar un ensurt. I River Plate, per molt que vagin de cap a caiguda des que van guanyar la Libertadores, amb tal i com es prenen la competició els argentins, l'ambient d'aficionats de River, he vist algun vídeo d'Osaka que sembla a Buenos Aires, han envaït la ciutat els aficionats de River, i això segur que els hi dona un plus. Ara, no dubto que els jugadors del Barça, quan es tracta d'una final, aquesta generació, em sembla que només n'han perdut un parell contra el Madrid de Copa i prou.
Només...
A la competició aquesta, el que passa que, clar, s'ha pervertit una mica, perquè, bueno, s'ha creat aquesta fórmula de Mundial de Clubs, va voltant pel món, l'any passat al Marroc, aquest any torna al Japó, arriben equips que potser no tenen... massa qualitat dintre de...
Potser te'l pots estalviar.
Tu pots estalviar, però... És una forma, suposo, de fer calés o de democratitzar una miqueta el futbol, donant-li equips d'Oceania o d'Àsia l'opció de poder jugar contra grans que mai podrien jugar, no?
Però això també passa al Mundial de Seleccions.
Per això ho dic, que això dintre de tot ja mundial. Passa, i quan guanya algun Mundial, doncs, mira, ja t'agrada, no?, guanyar-lo. I després un altre factor... Quan es deia intercontinental, jo crec que tenia un punt de bueno, a mi m'agradava més.
Molava més.
Sí, que... i també que els equips sud-americans abans tenien un punt de èpic. Jo què sé, et tocava jugar contra el Peñarol de Montevideo i allò era una guerra. Allò era a les barricades i un partit allà, un partit aquí. Recordo algun equip gran com el Bayern de Múnich que es va negar a disputar l'intercontinental... perquè van rebre per tot arreu.
L'any de l'Atlético de Madrid...
Sí. La guanya l'Atlético perquè...
La juga l'Atlético de Madrid perquè el Bayern no hi vol anar.
Abans repartien i ara també, que sí, amb sí. Estudiantes es va repartir bastant.
Escolta, si és una guerra, hem d'enviar el millor soldat que tenim, soldat, i això sí. És exactament el que hem fet. Hem d'anar al Japó.
El Mundial de Clubs es juga a RAC1. El Samurai de Sapera.
Hola, Samurai, bon dia.
Bon dia, Samurai de Sanabra.
T'acabes de llevar o no?
M'he llevat fa 20 minuts.
Un aplaudiment pel Sapera, sisplau, perquè és un autèntic... professional preparant el dia ja i amb moltes històries a explicar des del Japó. De seguida continuarem les aventures sense sushi del Sape. És una de les coses que més m'interessa al Mundial de Clubs, saber com sobreviu un home que no li agrada el sushi a la cuina japonesa. Però abans, parlant de coses serioses, explica'm com es prepara el dia, què hem de saber i què ha de, en fi, ha de tenir present ara mateix l'oient del Tu Diràs de cara a aquesta prèvia ja per tu del debut del Barça a la semifinal del Mundial de Clubs.
Doncs mira, d'entrada, sobre aquest dimarts, el Barça ha fet el segon entrenament i la nota més destacada d'aquesta sessió és que ho ha tornat a fer sense que Neymar trepitgés la gesta. Per tant, per segon dia consecutiu, el brasiler s'ha quedat a l'hotel de concentració recuperant-se d'aquesta petita ruptura fibrilar que es va fer a l'abductor de la cama esquerra i, per tant, a l'espera del que pugui dir Luis Enrique, descartat per jugar a aquesta semifinal contra el Guan. Això és el més destacat. Després de la sessió d'avui hem pogut escoltar precisament a Jordi Alba, que avui en parlava, li preguntàvem per l'estat de Neymar, i el que deia és que bé, que encara no volia parlar de la final, que primer hi havia una semifinal, és a dir, deixant entendre que també des del vestidor ja no compten amb Neymar de cara a aquest partit contra l'equip d'Escolari. Parlant sobre aquest Mundial de Clubs en si, del repte que suposa per l'equip, també hem parlat de Jordi Alba, d'aquesta possibilitat de ser el primer equip que aconsegueixi guanyar tres mundials de clubs, que faria que el Barça fos el que tingués més títols en aquesta competició, i alhora que també és un repte personal per ell, perquè, per exemple, no ha guanyat mai aquesta competició.
Un torneo corto, pero a la vez pues muy atractivo, que bueno, si Dios quiere, pues podremos jugar dos partidos. Primero centrarnos en la semifinal, que va a ser bueno, muy difícil pasar, y seguro que bueno, intentar pues hacer las cosas que venimos haciendo pues en Champions, en Copa y en Liga, y bueno, esperemos que vaya bien, pero está claro que es un torneo que yo personalmente pues me falta por conseguir. Hay gente que ya lo ha conseguido, pero que va con las mismas ganas que tengo yo, ¿no?
Un Jordi Alba que també ha parlat de la possibilitat de fer història. El Barça de Guardiola el 2009 va completar el cercle amb aquell 6-6. Ara el Barça de Luis Enrique, després de perdre la Supercopa, pot completar també un excel·lent 5-6. Com dèiem, havent-se deixat en el camí aquesta Supercopa d'Espanya. Però, tot i això, un repte que els jugadors tenen present i que alhora els il·lusiona.
Està clar que bueno, la temporada passada van fer una temporada molt bona. Aquesta, bueno, ens van deixar la Supercopa d'Espanya, però bueno, tenim una altra oportunitat per guanyar aquest títol, que és molt important, no?
Doncs a veure si l'aprofita el Barça. Dia 2 sense Neymar, després preguntaré a la taula, i després amb el Jordi Costa farem un exercici que jo considero que és prou interessant. És igual si us apassiona la competició com si no, és un exercici que va bé que fem, que és quines alineacions acostuma a fer el Barça en partits com aquest que ens espera, el de la semifinal, i després la diferència, evidentment, amb l'alineació que fa a la final. Ho dic també pel desgast dels futbolistes, per qui estigui lesionat o sortint d'una lesió, o per pensar en el que vindrà després, perquè l'inconscient col·lectiu pot dir, bueno, hi ha unes vacances de Nadal entremig, però no són gairebé tal. Són molt curtes i el Barça no para de jugar a futbol ja fins al mes de març, com qui diu. Del que és actualitat pura i dura, alguna cosa més que ens deixem, sap, eh?
Sí, afegir sobre aquest dimecres quin serà el planning del dia de l'equip i també del Guangzhou, que serà el rival en aquesta semifinal del Mundial de Clubs. Parlant sempre en hora catalana, a 7:45 hi haurà la roda de premsa d'Escolari i de Zheng Zi, que és el capità de l'equip, i després a 8:45 faran el darrer entrenament. I pel que fa al Barça, a 9:45 hi haurà les rodes de premsa de Gerard Piqué i de Luis Enrique, per tant segurament avui també protagonista més enllà del Mundial de Clubs ho serà també Arbeloa, i a 10:45 hi haurà l'entrenament de l'equip, i més enllà, diguem, de la part esportiva, en la part institucional també, esperem avui l'arribada aquí al Japó de Josep Maria Bartomeu i de Manel Arroyo. Tenen prevista una trobada amb Bill Gates per tractar assumptes amb la Fundació Bill Gates, i bé, se'ls espera avui després que no viatgessin amb l'expedició oficial.
Bueno, sí que a Tarno Sorbel li podem dir, no?, a l'oncle Bill que ens posi un Microsoft a la samarreta del Barça. Com?
I el té el Madrid.
Ah, és veritat, és veritat. Doncs li direm a l'oncle Bill que ens deixi uns ordinadors i ja està.
Ja. No sé qui mana ara Apple, però jo crec que hauríem d'anar més per la banda Jobs.
Anirem per la banda d'Apple. Escolteu, de seguida, com dic, parlarem de coses serioses d'aquest Mundial de Clubs, del rival del Barça, perquè el Roger Saperes ha fet molta més feina, però com que som uns voltors, ens l'hem aprofitat de nosaltres. Al Costa de seguida us parlarà del rival del Barça. Demà també parlarem, farem un especial River Plate, però jo no vull acomiadar el Sape sense escoltar les seves aventures i desventures amb la cuina japonesa. Diari sense sushi, episodi número 2.
Els ous del Puquí. L'esmorzar d'avui ha estat un homenatge als ous del Puquí. Suposo, Dani, que ja saps per on vaig, perquè l'altre dia, el tu diràs, ell mateix explicava com li agradava esmorzar ous ferrats l'últim cop que vam ser al Japó, el 2011, també per un Mundial de Clubs. Recordo que tots dos ens trobàvem cada matí, fins i tot després d'un tu diràs televisiu, omplíem la safata i fèiem un esmorzar d'aquells continentals, potents, sense coses acabades en yaki o en soba i sense que hi faltessin un parell d'ous ferrats en el cas del Puquí. Clar que sí, així es comença el dia. Era la tàctica per omplir el pub i evitar menjar segons què, gran esmorzar i després anar picant durant el dia. I així l'he començat, amb aquest sentit homenatge al gran Puquí. Croissant, fruita, suc de poma, acompanyat d'ou ferrat i patates fregides. I m'ho he menjat acompanyat d'un col·laborador habitual dels dijous, un tertulià, el Jordi Grau. I saps què m'ha explicat? El que va sopeir. I saps què va sopeir, Dani? Doncs sí. Sí, el que t'estàs imaginant.
Grau, ahir què vas sopar?
Sushi.
I què?
I sashimi.
Però val la pena aquest sushi o no?
És de les coses més delicioses que hi ha ara mateix en aquest món.
Però hi ha diferència entre el de Barcelona i aquest?
No, perquè la veritat és que a Barcelona i a la resta de Catalunya ara mateix es pot menjar sushi molt bo.
Aquest sushi que vas provar ahir li agradaria a Sanabre?
Estic segur que el gran Sanabre s'hauria posat les botes amb aquest sushi.
L'he de provar, a mi que no m'agrada, he de fer l'intent.
Seria un pecat no fer-ho.
Un pecat. Au, vinga, quin malson, tu, quina pressió, tot i que ahir ja em vaig comprometre a provar-lo abans de marxar del Japó. Provaré el sushi. Tens la meva paraula, samurai de Sanabre. Tens la meva paraula, no has de patir per res, ho faré. Ah, per cert, la foto d'avui me l'ha fet el Grau. I saps què ha esmorzat? Un ou ferrat, com els grans, com el gran Puquí.
Homenatge a Puquí i als ous ferrats de Puquí per part de l'expedició periodística catalana al Japó. De seguida penjarem la foto a l'Instagram del Tu Diràs, com vam fer ahir. Ara tenim la de la samarreta dels Bulls, però de seguida posarem la del Roger Saperes. Sí.
Parlant de fotos, Dani, a mi m'ha impactat la foto que s'ha fet el Sape avui amb Leo Miyagata.
Sí, és brutal, com ha passat el temps, eh?
El nen que plorava després de la derrota del Mundial de Clubs de 2006, portada de Mundo Deportivo, avui el Sape l'ha visitat, l'hem escoltat avui, que per cert parla castellà, Saperes.
Doncs no s'ha estirat gaire, eh?
No és molt parlador.
Però... No, però que ja, és japonès, eh?
Però deia sí, no.
Sí, no. Estava amb la seva mare i que estava un pèl superat per tot plegat i per les propostes d'entrevistes que havia tingut, que estava una mica en xoc i la veritat és que era també força tímid.
Però com ha crescut,
tímid,
eh? Com ha crescut el paio? No. Et treu un pam, eh, Sapé?
No. Tampoc és que jo sigui Tachenko, però... No el reconeixia, sí, com els del Puquí. No el reconeixia. La veritat és que déu-n'hi-do el canvi del nen. I bé, hem passat una bona estona amb ell, ens ha estat explicant algunes coses, doncs que és, ell ara mateix està estudiant, que juga al futbol, que li agradaria semblar-se a Luis Suárez, jugar algun dia al Barça, que segueix tots els partits, que s'aixeca qualsevol hora per veure els partits del Barça, que encara recorda i que li han recordat mil vegades aquella portada de Mundo Deportivo, Decepción era la portada, el Leo Miyagata plorant, ha explicat que va ser un xoc, que no s'esperava que el Barça perdés a aquell partit i que per això aquella imatge plorant que es va fer del Barça per Ronaldinho i que l'admira tant que ara no vol dir si prefereix a Ronaldinho o a Leo Messi, que és el seu ídol actual, i que anirà a veure tant la semifinal com la final, com ja va fer també el 2011, i que la seva porra és una final que guanyarà el Barça per 5-0.
Les coses que sou capaços de generar Mundo Deportivo Fernando amb una portada, eh? Mira,
va ser molt comentada, aquella portada. 9 anys
després, i aquí el Sape amb ell.
Jo crec que plorava perquè el pare li havia fet una colleja. Per...
Home, no!
Per alguna cosa, s'havia portat malament al camp o alguna cosa.
No trenquis la màgia.
Home, no, si la portada va ser collonuda. Però...
Doncs però, avui
però, jo crec que el nen era una mica... una mica entremaliat i va rebre.
Hem tancat el cercle amb la visita del Saperes al Leo Miyagata i aquest sushi, aquest sashimi, per mi és la notícia de l'any. O sigui, m'has fet feliç, Sapes, saber que els oients compartiran al llarg del, tu diràs, d'aquesta setmana, la teva estrena en les aventures del món del sushi. Jo crec que això
sí,
és de setmana.
Ja m'he compromès, ho farem un dia. Haurà de ser un dia, perquè estem instal·lats en el Chinatown d'aquí de Yokohama.
No, no vull excuses. És força...
No? No, ho dic perquè de moment
això em permet sobreviure...
Sí, sí, això em permet sobreviure bastant perquè de moment no he sortit de Chinatown i tot el que faig és menjar arròs tres delícies.
Això és perquè jugueu contra el Guangzhou i llavors estàs ja...
I de moment doncs, no surto d'aquí, no he sortit de Chinatown i de moment estic en aquesta bombolla amb ous ferrats i això, i amb l'arrosset i el rotllito primavera.
Raül, no sap el que espera. Moment... Tant sushis que hem compartit a RAC1 amb el cap d'esports, no sap el que espera, Saperes.
No. El que jo tinc ganes és de tastar el sushi d'allà, perquè el d'aquí realment és molt bo, ho saps, Dani, i el d'allà no sé si és millor, si és diferent, si és... no sé.
El que passa
si
que no, el Jordi Grau diu que no és tan usual, no em mengen cada dia. No. El 2011, que també vam estar per allà, sushi se'n va veure poc.
Igual al Japó es pensen que aquí estem menjant tot el dia, no sé, paella o cargols, i no és així.
Bueno, el Costa es cuida molt. Sape, una abraçada molt forta, sentirem tot això que has dit, tot aquest planning pel dia de demà, per nosaltres, pel dia d'avui per tu, a la sintonia de RAC1, als diferents programes de la casa, d'acord?
Molt bé, perfecte, una abraçada.
Una abraçada pel Sape, amb aquesta notícia que ara ampliarem des de diversos punts de vista. Jo no sé si el Raül, l'Albert i el Fernando ja tenien pressupostat que Neymar no jugava aquesta semifinal del Mundial de Clubs i que simplement viatjava doncs, per jugar a la final en cas que el Barça, que esperem que sí, s'hi classifiqui.
Home, sí, no? Sí, teníem sí. Bastant...
Teníeu colla avall.
Sí, sí. La semi bastant colla avall, que no jugaria.
Home,
I anava molt coix. Neymar, el dia que es lesiona allà a Leverkusen, quan entra a l'estadi l'endemà, anava molt coix. I quan entra a la clínica que tornen de Leverkusen, anava molt coix. I, per tant, jo crec que podrem donar gràcies si pot jugar a la final. I jo ara mateix o s'entrena demà, o ho veig molt justet, o estan jugant una mica, saps, amb la incertesa i l'estratègia.
Bé, Neymar no podrà jugar contra el Guangzhou. La pregunta, Costa, és... qui és el Guangzhou?
Doncs mira, és el vigent campió de la Champions Asiàtica, una fita que va aconseguir fa poques setmanes. Com jo crec que ja sabran la majoria dels nostres oients, és l'equip que dirigeix l'exseleccionador brasiler Luis Felipe Scolari. I això vol dir que és un equip molt d'Escolari, que és bo en el sentit que diu que l'entrenador ha sabut imprimir el seu segell.
I és dolent, que el segell
exacte, i és dolent perquè el segell d'Escolari no seria el més agradable de veure. Vol dir que és un equip endreçat defensivament, amb jo crec que un bon nivell físic, de ritme exasperantment lent, i molt discontinu en atac. És a dir, diguem que l'equip té dues vides, la vida defensiva i després doncs, els quatre del davant, que en teoria, doncs, i remarco en teoria, perquè després a la pràctica no va ser així el partit de quarts de final, doncs en teoria són els que han de marcar les diferències. És una plantilla força potent, evidentment, parlant de nivell asiàtic, perquè combinar la flor i nata de la selecció xinesa. L'altre dia el Puig i el Molló entrevistaven Gregorio Manzano, que ha estat dirigint les dues últimes temporades a la Xina, i explicava que hi ha 8 futbolistes que van amb la selecció xinesa i n'hi anirien 11, però com que en tenen 3 de brasilers, doncs no poden completar l'11. Fins i tot m'atreviria a dir, després parlaré d'un cas concret, que hi ha suplents que haurien de ser titulars i que són convocats amb la selecció xinesa, perquè simplement no juguen perquè hi ha brasilers pel mig i no tots els brasilers estan per jugar, per exemple. Ara de seguida en parlem, però Paulinho, l'ex del Tottenham, està
pel caldo.
Està bé, no, al revés.
Ah, al revés.
Molt bé, per mi és el que està més bé. Goulart i el que són. Què vols que et digui? I Robinho, només cal dir que el van canviar al descans del partit de quarts de final. Al principi teníem dubtes sobre si era per algun cop, però no. El va canviar per una decisió tècnica, cosa que diu molt. En tot cas, com que és un equip d'Escolari i que té quatre brasilers, hem buscat la col·laboració del company de Radio Globo, el Marcelo Beckler. Bé, l'hem buscat, no, l'ha buscat el Sapera.